Senyor Massanés i senyor Bosch. Doncs té la paraula en primer lloc la senyora Gorina.
A veure, vull fer tres intervencions. Una és un prec, encara que sigui testimonial. És un prec sobre l'anada dels serveis socials al Casal de Cultura de Mirassol. Bé, aquest tema que plantejo l'he demanat al Consell de Districte i a la informativa i he obtingut un no per resposta cada cop. Les raons que se'm donen no em convencen i llavors he optat per fer arribar aquest prec al ple. A casa meva diuen que sóc persistent i segurament tenen raó i per això doncs insisteixo. Poden també abstenir-se de contestar-me, ja que la resposta de moment ja la sé, però demanaria que reconsideressin la seva posició. Bé, explico. A Valldoreix, a la Floresta i a les Planes es desplaça una treballadora social un dia a la setmana o a convenir. Demano que es faci també el mateix a les instal·lacions del Casal de Mirassol. Se'm diu que si va una persona no es podrà fer un treball en equip, però és que la resta de districtes hi va una sola persona. Se'n diu que ja aniran al tercer cap, però el tercer cap no està acabat i queda molt lluny del nucli de Mirassol. Se'n diu que l'espai no és adequat, jo crec que és magnífic. Se'n diu que hi ha soroll de canalla, i jo he vist que les hores que van al servei social són hores que hi ha classe, per tant. I se'n diu que és un barri amb poca problemàtica social, però no acabo de tenir aquestes dades comparatives. Bé, doncs, mentre jo no trobi un argument convincent, doncs segueixo insistint. El meu grup considera que és important que els serveis socials estiguin a prop. I altres dues consideracions vull fer sobre dues mocions que jo entenc que els acords de ple s'han de complir i per mi doncs, no s'estan complint. Dos exemples aquestes. La moció que vam presentar sobre embarassos no desitjats, prevenció d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual tenien un segon punt que deia, reforçant i concretant el primer acord, impulsar una campanya formativa i informativa relativa a la prevenció d'embarassos no desitjats entre adolescents i de les malalties de transmissió sexual, potenciant polítiques de serveis i de prestacions en matèria d'anticoncepció com a sistema de prevenció d'embarassos no desitjats i per tant per disminuir les interrupcions voluntàries d'embarassos. Els altres punts de la moció penso que sí, que estan resolts, però aquest punt penso que no se li ha donat la importància que pel nostre grup tenia. I una altra moció és la moció del Consell dels Infants. Nosaltres aquesta moció en principi pensàvem que la gestionaria Educació i vàrem preguntar a Educació com estava el tema. Se'ns va dir entre passadís o entre converses que anava a serveis de ciutadania i serveis de la ciutadania i alcaldia, i això la tinent d'alcalde ens ho va confirmar. Però és clar, la moció hi ha uns terminis que ja a hores d'ara no s'estan complint i uns acords que són previs a iniciar aquest Consell que tampoc estan complint els terminis que posava, no? Per mi són el tercer acord que deia comptar amb els equips directius de les escoles i de les entitats i associacions que treballen o col·laboren amb la formació i el lleure dels infants per elaborar el reglament d'aquest Consell. Jo he parlat amb direccions d'escoles la setmana passada, no sé si s'ha fet alguna cosa aquesta setmana, i no en saben res d'aquesta moció. I a la gent del món de l'esplai tampoc. I el quart acord deia realitzar aquest reglament i aprovar-lo en un ple abans de final del primer trimestre de l'any 2010. Penso que l'estem acabant i no l'estem aprovant o no tenim cap indici ni s'ha informat a cap informativa de que això estigui preparant-se. Possiblement s'està preparant. Si a nosaltres ens demanés un ajornament, possiblement no tindríem cap inconvenient, però els acords de ple penso que són per alguna cosa. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gorina. La senyora Fortuny respondrà.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, respondré a les tres preguntes. En primer lloc, i pel que fa als serveis socials de Mirassol, bé, senyora Gorina, vostè ho ha explicat molt bé, n'hem parlat moltíssimes vegades, jo ja li he explicat el nostre parer polític, però sobretot el nostre parer tècnic, i bé, no m'extendré massa no amb la resposta, perquè com ja li he dit, n'hem tractat tant en el Consell de Districte de Mirassol, que jo mateix em vaig desplaçar per explicar el tema de la proximitat dels serveis socials, i sí remarcar i confirmar que optem per aquesta proximitat d'aquests serveis socials, optem perquè aquests serveis socials, és molt millor que actuïn de manera diguéssim, coordinada amb un equip, o sigui, no només haguem d'atendre gent gran, sinó que siguem capaços d'atendre a tota la problemàtica social que ens arriben en aquests serveis socials d'atenció social bàsica, que és tant adults com gent gran, com família i infància, i dir-li que amb una comissió informativa ja li vam respondre que les necessitats de Mirassol no és que no tinguin necessitats socials, sí que en tenen de necessitats socials, però principalment són gent gran i que ja no van en el diguéssim, ja no es desplacen ni a casa Mònaco ni a la plaça del Coll, és que ja hi va el treballador social al domicili. La voluntat és que sigui el treballador social que garanteixi el benestar i la continuïtat d'aquella persona a casa. I en aquest sentit quedaria cobert aquesta preocupació que vostè té i que bé, que jo la comprenc, jo la respecto, però li confirmo que tècnicament i també mirant pel bé comú, la millor opció és que aquests serveis socials d'atenció social bàsica que han d'atendre a les persones de Mirassol estiguin ubicades en el tercer CAP, que a més garantirem aquesta necessària coordinació amb l'espai sanitari. Pel que fa al compliment de la moció de la prevenció d'embarassos, bé, comentar-li que estem fent, tot el que estem fent respon a les necessitats que se'ns concreta i que se'ns confirma que té Sant Cugat en aquest sentit. Li recordo el programa Màquina, també tot el que s'està fent a partir del pla de dinamització educativa en les escoles, tant pel que fa a l'educació efectiva com amb tot el tema de contracepció, tot el tema d'igualtat i d'atenció a la sexualitat, tota la feina que està fent molt ben feta des del CAP la gent de la tarda jove, no fa massa que li van fer arribar la memòria, i bé, que quan vulgui que en parlem més en detall sobre el compliment d'aquesta moció, estaré encantada de poder-ho fer, però per aquest equip de govern el compliment d'aquesta moció és correcte. I pel que fa al Consell dels Infants, bé, dir-li que tot i que l'estem liderant des de Serveis a la Ciutadania, és una, diguéssim, el Consell dels Infants és un consell que lidera el nostre alcalde i en el que intervindran diferents àrees de l'Ajuntament. Que estigui vinculada a Serveis a la Ciutadania és perquè la llei ens ho marca així. La llei d'infància depèn de serveis socials, i en aquest sentit per això hem agafat el lideratge des de les persones que portem l'àrea de serveis socials aquí a l'Ajuntament. No li demanarem un ajornament perquè estem complint els terminis. Volem que aquest Consell sigui un èxit. Sabem d'altres municipis en els que s'ha de reconèixer aquesta bona voluntat de crear aquests consells, però també sabem per informes que ens han fet arribar que han tingut algunes dificultats, i volem que a Sant Cugat aquest consell sigui un èxit amb tots els agents implicats, amb totes les àrees implicades de l'Ajuntament i com vostè també bé ha comentat, amb la implicació dels directors. Els directors els convocarem i els informarem puntualment del compliment d'aquesta moció quan toqui. En principi, el mes de juny hi haurà un mandat de l'alcalde en aquest Consell d'Infants que es crearà, però per temes d'operativitat, imagino que entenc que segurament vostè també estarà d'acord amb mi, per temes d'operativitat no s'executarà les accions d'aquest Consell fins al mes de setembre, i coincidint amb l'inici del curs escolar. una vegada més doncs, a la seva disposició si necessita que li expliqui més detalls sobre el compliment d'aquesta moció, però hi estem treballant i estem treballant a més amb coordinació amb un suport i assessorament de la Diputació i pensem que amb el suport de tothom doncs, realment aquest Consell és necessari, és un Consell que va ser aprovat per unanimitat de tots els grups polítics i entenem doncs, que bé, que quan sigui creat doncs, doncs la nostra ciutat també podrà fer polítiques amb aquesta necessària mirada dels infants. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Villasenor, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Farem una pregunta i un prec pregunta o felicitació, com li vulguin dir. El prec pregunta o felicitació és en referència a la gestió de la neu que hem tingut recentment a la nostra ciutat. Nosaltres volíem fer un reconeixement a totes aquelles persones que han treballat durant aquests dies, diguem-ne, amb certes complicacions en força, brigada, policia, treballadors socials, també evidentment a l'equip de govern i als directius i tècnics municipals. Nosaltres no farem demagogia, no acostumem a fer des del govern, tampoc no la farem des de l'oposició, en cap dels aspectes. En cap dels aspectes, simplement li volíem preguntar al senyor alcalde si creia... atès que el pla Neucat s'havia posat en marxa el dia 7, que el dia 6 hi havia serveis meteorològics que preveien neu en cotes baixes, atès que a les 10:20 s'activa el pla d'alerta municipal i a les 10:30 el CECOPAL, que és el Comitè Municipal d'Emergència, que entenem que ha funcionat molt bé, i ja li vam expressar així al senyor Requesens, hagués estat adient o pot ser positiu que s'hagués avançat aquest centre municipal d'emergència el diumenge i no el dilluns? L'altra pregunta, entenc que la fem al senyor Joly, però tampoc no sabem si és a vostè, en tot cas la deixem sobre l'aire, és, ens consten que algunes subvencions s'han retornat, de subvencions d'altres entitats municipals, entitats locals, perdó, Diputació, Generalitat, algun altre fons europeu, s'han retornat durant l'any 2009, li demanaríem el per què s'han retornat. Entenem que en aquests moments és entre difícil i impossible que ens ho pugui escriure, però en tot cas ens agradaria que quedés constància i que ens ho passés o vostè o qui toqués el més aviat possible. Gràcies.
Bé, moltes gràcies, senyor Joly, li pot respondre? Molt bé, el senyor Martorell respondrà a la segona qüestió.
Moltes gràcies. En primer lloc, gràcies per les felicitacions a les persones que van treballar molt i de ferm. I el que sí que és cert és que nosaltres estem en fase de prealerta. És òbviament a partir del moment de l'alerta que ens constitueix el CECOPAL. Però la situació de prealerta ja existia, la coordinació amb Protecció Civil i Policia Local ja existia i sí que és cert que abans de la constitució de l'alerta ja s'estava tirant sal, per tant no era necessari.
Moltes gràcies, senyor Martorell. Té la paraula el senyor Roda.
Tres preguntes petites. El senyor Xavier Martorell. Tenim alguna queixa d'alguna actuació de la grua en alguns carrers i voldríem saber si es pot desglosar l'actuació de la grua municipal dels anys 2008-2009 per carrers. Si ens ho pogués fer, si ens ho pogués enviar, diríem. El senyor Escura, en quina situació es troba la casa Imat? I la senyora Cristina Paraire, evidentment aquí al ram del celler hi ha hagut últimament alguns accidents una mica greus. Nosaltres ja fa tres plens que vam demanar que es pintessin les ratlles que no es veien, les ratlles del pas peatonal. I per tant continuem insistint que no es veuen. I per tant és molt complicat doncs, travessar un carrer sense que es vegin o que els cotxes vegin els... I per tant és un tema que s'hauria de prendre mesures. Gràcies.
Gràcies, senyor Roda. Senyor Martorell, pot respondre?
Li mirarem, li intentarem donar a la propera comissió informativa.
Gràcies. Senyor Escura, té la paraula.
Ara? Sí, ara se'm sent. Bé, vostè em pregunta, senyor Roda, com és la situació de la Casa Aymat. Home, la situació de la Casa Aymat és la mateixa que de sempre, amb la particularitat de que estem aprofitant l'escassa assistència de gent, com vostè sap, entre setmana es compten amb els dits d'una mà els assistents que van a visitar-la, i estem fent, aprofitant la crisi, si es pot dir així, per fer una posta a punt de tot el fons de tapissos, i sobretot ens estan arribant molts materials, això els hi estem informant a vostès a cada sessió d'informativa. Està la col·laboració amb el Museu Tèxtil de Barcelona, hi ha altres donacions de col·leccionistes importants com la senyora Muñoz, Reventós, etc. Estan configurant un fons de tapís i d'art contemporani que pensem que ha d'arribar el dia que, quan disposem dels recursos, realment valdrà la pena obrir la Casa Aymat amb una exposició reformada, diguem-ne, i recuperada. Amb tot això també estem treballant un pla de rellançament de la Casa Aymat. Jo confio fins i tot fer-lo públic abans d'acabar aquest mandat, és a dir, finals d'aquest any mateix o principis de l'any que ve, de cara doncs, a poder establir lligams amb l'escola d'art, tallers, etc. Així com fins i tot ens agradaria fer doncs, algunes sessions de mestratge per banda doncs, de reconeguts artistes com puguin ser el mateix Grau Garriga, la senyora Reventós, etc. Tot això hi estem parlant. Els anirem informant, evidentment, al llarg de les properes informatives.
Gràcies. La senyora Subirà respondrà a la tercera qüestió.
Sí, efectivament, des de l'Ajuntament tenim una planificació periòdica del que és la pintura viària. Normalment es mira de fer en el període en què hi ha menys pluges, per tal de no obstaculitzar la feina dels treballadors que ho fan, i per tant està tot just a punt de començar aquest període de repintat. Actualment, a més, des de l'any passat hem canviat la tipologia de pintura que es fa servir. Ara es fa servir una pintura antilliscant, que és molt més resistent i que per tant també té una durabilitat millor, cosa que no descarta, i així ho hem estat comentant també amb l'equip de mobilitat, el fet de mirar en el concurs de disposar d'algun equip que pugui anar fent repintats puntuals en punts de la ciutat on, per un trànsit de vehicles superiors o de més, doncs el despintatge sigui més important. Però en aquests moments, diguem-ne, si en alguns punts doncs es veuen algunes mancances, és perquè precisament és el moment en què es comença a fer ja el repintatge de tota la ciutat. Gràcies.
Gràcies, senyor Granger.
Gràcies, senyor alcalde. Farà un parell de plens, vaig presentar un prec sobre la mala visibilitat d'alguns passos de vianants, recordant vostès, farà dos mesos. Concretament em referia al de carrer Safareig amb Pagès Valldoreig respecte a uns matolls que impedeixen la visibilitat. A més, exposava doncs, la problemàtica de molts passos de vianants, sobretot de Collfabà, de l'àrea de Collfabà i del barri del Monestir, en què al costat dels passos de vianants hi estaven ubicats els containers, els containers de la recollida de brossa. Es solen posar al costat de les cantonades, i a les cantonades es uniran els passos de vianants. Aleshores, en fi, ha passat algun aconteixement desgraciat a la nostra ciutat que jo crec que ens indica que hem de vigilar i revisar la visibilitat de bona part dels passos de vianants, sobretot en els que impedeix la visibilitat de que hi hagi algun peató esperant algun container. I aprofitant això, els vull recordar també que nosaltres vam presentar una moció fa temps per l'arranjament del carrer Ferran Romeu, que per sort ja s'està fent, no perquè ens aprovessin la moció, que ho vam votar en contra, sinó perquè després vostès ho han fet. Però en aquella mateixa moció sí que parlàvem d'un pas de peatons, concretament el que surt de l'estació de ferrocarrils de Mirassol. Creiem que és un tema de seguretat important, i ens agradaria que s'ho tornessin a mirar i avaluessin d'una vegada de posar el pas de peatons que surti exactament de la porta de passatgers de l'estació. Atès que la majoria de ciutadans creuen el carrer, doncs, lògicament, per davant de la porta, i no se'n van a donar la volta al pas de peatons. Jo els demanaria doncs, que tornessin a avaluar el fer aquest canvi, sisplau.
Gràcies. La senyora Subirà li respondrà a les qüestions relatives a passos de vianants i visibilitat.
En aquests moments estem amb converses ja molt avançades amb el Servei Català de Trànsit per desenvolupar el Pla de Seguretat Viària de la ciutat, que un dels objectius que té precisament és detectar aquells punts negres o punts delicats de la ciutat per tal de millorar-los i que no passin accidents. Això no vol dir, diguem-ne, que alguns que ja tenim detectats, com aquests que vostè ens havia fet saber, concretament el tema de carrer Safareig, us està encarregat ja per poder retallar aquest parterre. En alguns casos ja hem canviat contenidors en passos de vianants, diguem-ne, que havíem observat que molestaven, com per exemple l'Avinguda Lluís Companys. Mirarem també els casos de Collfabà i Monestir, tot i que a vegades és complicat perquè també es miren altres criteris a l'hora de col·locar els contenidors, tot i que òbviament la seguretat viària ha de ser un dels criteris principals. Pel que fa a l'estació de ferrocarrils de Mirassol, mirarem aviam com ho podem fer. Allà teníem la idea de fer un projecte una mica més ampli de remodelació inclús del semafòrica i de poder fer una intervenció una mica més àmplia allà, que no sé si es podrà fer. Hem estat esperant per veure aviam si podíem fer aquesta intervenció més àmplia. Si no és així, mirarem de resoldre específicament el tema del pas de vianants a l'espera de poder completar el projecte en el seu conjunt. Gràcies.
Gràcies. Senyor Pereira, vol fer algun comentari sobre el tema de Ferran Romeu?
No, que tal com vam dir que l'obra consistia, hi ha una capa de ciment a sota, s'ha ficat aquella mena de gravilla a dalt i en principi quedarà així. També s'ha refet tot el bordó i en principi l'obra estaria acabada. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Ramon, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. És una pregunta prec. Fa uns anys que es va dissenyar en el passat mandat concretament un equipament a la ciutat, un equipament relacionat amb uns habitatges de gent gran a la plaça del Coll i un equipament que també comptava amb una casa antiga de planta baixa més pis de la mateixa plaça del Coll on s'havia de donar servei a entitats del barri i també en principi entitats de gent gran i així relacionaríem el que eren els habitatges, els baixos d'aquests habitatges que de moment han començat a funcionar, el que són els serveis socials descentralitzats, però que també hi posaríem serveis d'atenció a la gent gran del barri del monestir. Aquest equipament veiem que no acaba d'arrencar, no acabem d'acabar les obres, no acabem de condicionar-lo i la nostra pregunta seria saber quan podrem disposar d'aquest equipament al barri del monestir. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ramon. Senyora Fortuny, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Toni Ramon, malauradament, en el procés de construcció d'aquest equipament, que és molt important per a la nostra ciutat, va haver-hi una fallida de l'empresa. Llavors, en aquests moments, l'execució d'aquesta obra està en mans de Promusa, tot i que hi van haver uns endarreriments provocats per aquesta fallida anterior. Ara li puc confirmar que les obres estan amb una execució actual, que gairebé finalització. Com vostè bé ens ha explicat, sí que hi ha una part important d'aquest equipament, que és la proximitat dels serveis bàsics d'atenció social primària, que des del mes de desembre ja estan prestant allà els seus serveis, i ara ens quedaria acabar, diguéssim, part de l'equipament interior i d'uns lavabos que res, en poc temps ens estaran executats. La previsió, vostè sap que en tema d'obres costa, però m'agradaria que la previsió, i gairebé ja li puc confirmar, serà acabar aquest equipament abans de l'estiu, però engegar l'activitat per un tema d'operativitat a partir del mes de setembre, un cop passades les vacances d'estiu. Com vostè bé deia, hi haurà aquests serveis bàsics d'atenció social primària, també les activitats per a la gent gran de caire formatiu, cultural i també de proximitat a les noves tecnologies, però també serà un equipament que serà obert al barri. I en aquest sentit, l'associació de veïns del barri del Monestir allà també hi tindrà ubicada la seva seu. Moltes gràcies.
Gràcies. Senyora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo és una... avui ja ens hem fet la liquidació del pressupost, no? La dació de compte de la liquidació del pressupost, i m'han quedat, a veure, una petita observació que vostè, senyor alcalde, m'ha dit que no tocava en aquell moment. Crec que el que hem fet una mica és fer trampes nosaltres mateixos jugant al solitari. I els diré per què. Perquè tenim 8.800.000 euros que hem condonat per part de l'Ajuntament, 2 milions d'euros per part de la Diputació de cara a l'organisme autònom. I si no arriba a ser per lo de Sorea, ens hauríem quedat coixos. Bé, després és una altra pregunta referent a la Rambla del Baixador. Farà cosa d'un any i escacs vam presentar una moció amb el sentit de que per la Rambla del Baixador els cotxes, al venir des de Molins de Rei, passen a gran velocitat. I no tan sols els cotxes, sinó més a més el que és l'autobús urbà. Es va quedar que es farien actuacions que fins la data d'avui no s'han portat a terme. Els cotxes continuen passant a gran velocitat. Tan sols hi ha una senyal pintada a terra de no passar més de 40 per hora. Si és que el vehicle, quan passa aquestes, a la velocitat que arriben a passar, són capaços de llegir-la. I bé, jo agrairia per part de l'equip de govern que es prenguessin les mesures pertinents per poder evitar qualsevol tipus de problema de tràfic en aquest sentit, perquè allà hi ha veïns que viuen i els agradaria passar o passejar per al carrer en condicions, no tal cas que no s'atreveixen moltes vegades a traspassar el carrer per als vehicles a la velocitat que van. Gràcies.
La paraula a la senyora Subirà.
Sí, senyora Rodríguez, de fet, a la zona de Mirassol estem fent bastantes actuacions de cara a millorar la mobilitat, estem canviant alguns cedes per stops, també a petició de veïns. En aquests moments, a nivell del passeig del Baixador, doncs, Rambla Baixador, perdó, doncs no sé ben bé exactament quins són els punts que vostè comenta, ens els mirarem igual que estem fent amb les altres cruïlles i a partir d'aquí doncs li donarem una resposta. Moltes gràcies.
Si és, el senyor Massanés té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Són dues preguntes. La primera és del pàrquing o aparcament del CAP de la mina. Quan estarà finalitzat el que correspon a les feines de jardinament, que tinc entès que allà tenen que anar tota una sèrie de plantes i en aquest moment està tot en terra i sorra, en brutícia, i a més hi ha uns tubs de color vermell que no sé exactament què són. Simplement saber això. Quan estarà jardinat el pàrquing del CAP? La segona pregunta, i per mi la més greu, és els veïns de Mirassol del sector 11-13 van pagar ja fa 5 anys unes contribucions especials en què estava inclòs el soterrament de les línies telefòniques. Estan pagats, van pagar. I avui, a dia d'ara, encara no tenen, molts d'ells, no tots, tenen les connexions connectades fins a casa seva. Llavors, a mi m'agradaria saber quin calendari hi ha, perquè a més aquesta pregunta ja la vaig fer fa 4 o 5 plens i se'm va dir que sí, que ho estaríem mirant, però concretament aquest cap de setmana he parlat amb veïns de Pontevedra i el carrer Sòria i encara estan pendents que algú els passi a dir com, què i com faran aquest soterrament. Gràcies.
Gràcies, senyora Paraire, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Contrastaré una part jo, que és els tubs vermells de l'aparcament del CAP La Mina, que són de l'enllumenat, que encara trigarem una miqueta, que estem esperant que ens arribi el material, però està demanat això, i a la que tinguem les columnes, doncs ja ho posarem. Gràcies.
Gràcies. La segona part d'aquesta qüestió la respondrà la senyora Subirà.
Sí, l'ajardinament ja ha estat aprovada, la partida per Junta de Govern, per tant, durant aquest mes doncs, es farà. No és ben bé un ajardinament, és les peces, diguem-ne, que serveixen de separació entre els cotxes, diguem-ne, aparcats, doncs està previst que quedin ajardinades i alguns dels tubs que es veuen són també la preinstal·lació del rec per aquesta zona. Gràcies.
I la darrera qüestió la respondrà la senyora Conesa.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, és un tema complicat i complex, atès que, com sap, el soterrament, és a dir, la infraestructura de soterrament
que és el que doncs, han pagat els veïns i l'Ajuntament a través del sistema de contribucions especials, està fet. El que manca és el canvi, diguéssim, de xarxa, per tant, passar de la xarxa aèria a la xarxa soterrada. Per poder fer el canvi de xarxa, cadascun dels veïns i veïnes dins la seva propietat, i això no està dins el projecte de, diguéssim, d'urbanització de l'Ajuntament, cadascun dels veïns i veïnes ha de exposar o dir quin tipus d'instal·lació vol a la part de dins de casa seva. Si la vol aèria o la vol soterrada. Quan la companyia, tant la telefònica com la del llum, d'enllumenat, han fet el projecte de tots els particulars, necessiten primer la definició de cadascun dels particulars sobre el sistema, aeri o soterrat, i dos, necessiten també que tots hagin fet la seva autorització. Per tant, si estem parlant d'un sector d'uns 200 habitatges, només el fet que 10 veïns, per exemple, no hagin encara firmat la seva autorització impedeix que la companyia elèctrica o la companyia telefònica faci el canvi o, diguéssim, i per tant, canvi el sistema doncs, aeri pel sistema soterrat. I per tant, no poden fer el trasbàs de xarxa. Bé, tenint en compte que bé, portem molt temps, que no hi ha manera, s'ha trucat, s'ha fet seguiment d'aquest tema i no hi ha hagut manera, s'ha enviat una carta a cadascun dels veïns, per això m'estranya el que vostè em diu, i si em pogués identificar qui són, que no haguessin rebut la carta de l'Ajuntament, perquè s'ha enviat una carta individualitzada a cadascun dels veïns, on ja se'ls hi, per facilitar-ho, se'ls hi posen dos annexes. És una carta que envio jo com a tinent d'alcalde, adreçada a cadascun dels veïns, i on posem dos annexes que poden omplir. És a dir, o l'annexa que omplen si ho volen aeri, o l'annexa que omplen si ho volen soterrat. També els advertim en aquella carta que si en el cas de 15 dies, passen 15 dies, 3 setmanes, crec que són 15 dies concretament, no ens han dit res, entenem que ho volen en aeri, i per tant els hi posarem doncs, una perxa a l'entrada del seu habitatge per tal de poder fer el canvi de xarxa i passar de la xarxa aèria a la xarxa soterrada. Per tant, en aquest moment estem recollint totes les instàncies dels veïns i veïnes on ens diuen o ens entenem que ens han de dir quin és el sistema que volen. Gràcies.
Gràcies, senyor Boix, té la paraula.
Sí, miri, aquest mes, a la revista Sant Cugat avui, febrer-març del 2010, hem vist doncs, que l'equip de govern publicitava el pla d'equipaments municipal. A mi personalment, i perquè he participat en els treballs del pla d'equipaments, doncs m'ha sabut greu que no hagin tingut la, jo crec, elegància política d'esperar a que acabés, no, el termini d'exposició pública, que a respondre a les esmenes i les al·legacions que féssim els grups municipals i a aprovar-ho definitivament. Perquè, clar, vostès estan informant, però al mateix temps jo penso que no estan informant en condicions quan diuen que el ple municipal ha aprovat el pla d'equipaments de Sant Cugat i prou. No diuen ni que encara estaria bé, en tot cas, a mi m'hagués agradat aquesta notícia, hagués estat bé que al final haguessin posat encara esteu a temps, ciutadania, de fer aportacions, però no és així, és més doncs, una informació publicitària, no? Legítima, això sí, però jo crec que es podrien esperar dos mesos a que s'aprovés definitivament, no? També ens dona una mica doncs, la constància de que l'equip de govern no té cap interès en mirar-se les nostres propostes, no? Perquè, d'altra banda, si vostès esperessin amb desig les nostres propostes i acceptar-les, doncs no haguessin publicat el que és el pla d'equipaments del ple municipal, tal com diu amb aquesta revista. La veritat és que a mi personalment m'ha sabut greu perquè portem molt de temps treballant aquest tema, però bueno, no es pot fer més si el que ho ha de fer doncs, no vol fer-ho. No? En tot cas, parlant d'equipaments, i responent també al neguit que tenia el nostre grup municipal i que li vam doncs, fer evident amb requeriments per escrit fent-li la pregunta, no? L'última pregunta va ser feta al mes de desembre, va ser entrada per registre municipal, a més ho vam fer amb publicitat amb els mitjans de comunicació perquè ja no sabíem què fer perquè ens responguessin més de 15 preguntes o 12 o 15 preguntes que teníem pendents des de feia més de 3 mesos, no? Bé, doncs aquesta pregunta no l'han respost, altres sí, però aquesta no. I en aquesta pregunta què és el que els hi demanàvem? Doncs els hi demanàvem que ens diguessin quina era la situació de Can Montmany. Com que no ens ho han dit, doncs nosaltres ens hem tingut que preocupar per investigar sobre quina era la situació. No? Resulta que Can Montmany, 2 anys després de la seva aprovació definitiva, encara avui no és propietat municipal. Jo crec que això és una falta de diligència per part de l'equip de govern, perquè, home, 4 anys després d'haver signat un conveni al que vam donar suport tots els grups municipals, 2 anys després d'haver fet una aprovació definitiva d'aquella modificació puntual amb un text refós, en tots els tràmits els grups municipals li hem donat suport, que avui, 2 anys després, com que Montmany encara no sigui un equipament públic, a mi em sembla que és greu. Em sembla que és greu. I és més greu encara quan, a part de l'interès que tenim nosaltres en que aquest equipament sigui públic i que, a més, es gestioni des de lo públic, per tant, que el que s'hi passi allà estigui fet des de l'administració pública, és més greu encara quan d'aquest tràmit urbanístic hi pengen altres operacions urbanístiques, perquè haig de recordar que la modificació del PGM de la Floresta i de les zones i de les cases fora d'ordenació penja d'aquest tràmit urbanístic, està aprovat definitivament, però penja d'aquest tràmit urbanístic, i quan hem sabut, per les al·legacions que va fer una nova propietat que nosaltres desconeixíem, les al·legacions que va fer en la modificació puntual, que hi havia una valoració d'aquests terrenys de més de 14 milions d'euros feta pel servei de valoracions de la casa. Aquesta situació no intranquil·litza. Per què? Home, doncs perquè segurament la propietat en un moment o altre potser se li acabarà la paciència. Almenys si jo fos propietari i hagués intervingut en aquesta operació per acabar guanyant uns rendiments, si al cap de 6 anys de començar tota l'aventura no puc tenir els meus rendiments, potser em mouria, no? Jo suposo que deu ser un propietari que deu voler treure aquests rendiments i de moment no es mou, no? Però en tot cas, nosaltres el que ens agradaria saber és, primer lloc, per què aquesta finca, per què Can Montmany no és encara propietat pública? Per què en el seu moment es va retirar una proposta que s'havia fet sobre aquesta propietat del Consell d'Administració de Promusa i no s'ha tornat a portar mai més? Si vostès creuen que sobre tot aquest cas podem tenir algun tipus de risc econòmic o jurídic, en definitiva, respondre una pregunta que fa això, més de 6 mesos que estem fent i que vostès no ens fan i que al final hem tingut que portar al ple perquè, d'altra banda, sembla que és difícil rebre resposta per part seva.
Bé, moltes gràcies, senyor Boix. Jo li respondré una part de la qüestió que ha plantejat, que és per què es va retirar això del Consell de Promusa, perquè ho vaig retirar jo mateix. I va ser una proposta que em van portar, o que es va portar en el ple, que estava en l'ordre del dia, per part de la gerència de Promusa i per part de la consellera delegada de Promusa, que és la senyora Conesa. Ho vaig fer retirar d'ordre del dia al ple perquè no ho vaig veure gens clar. I perquè la proposta que es va plantejar, a mi personalment no em convencia. I no em convencia per 2 motius, que ara li expressaré. El primer és que, segons l'acord aprovat en el seu moment per l'Ajuntament i Generalitat, com que s'havien de construir 27 parcel·les, em sembla que era, o 27 cases, s'havia de fer un vial. Aleshores, en el moment en què Promusa comprava aquesta edificabilitat per resoldre tots els problemes que vostès coneixen, poder tirar endavant la modificació de la zona verda d'aquí al costat, de César Martinell, i poder fer l'escola, etc., jo entenia que quan desapareix l'edificabilitat, la càrrega urbanística va vinculada a l'edificabilitat. I per tant, no hi entenc prou, però vaig entendre que una operació en la qual desapareixia l'edificabilitat i en canvi manteníem la càrrega urbanística, que era fer un carrer, no era una cosa que per mi fos de rebut. I la segona qüestió, escolti, nosaltres com a Ajuntament de Sant Cugat vàrem fer un gran esforç per poder resoldre el problema del Montmany. Tothom se'n recorda l'origen que té això. Un problema, escolti'm, que ens tocava de lluny, però vam entendre que havíem de treballar-hi i conjuntament amb la MD. Després s'acorda amb Generalitat i Ajuntament on s'ha de posar l'edificabilitat, és a dir, la compensació que rebaran els propietaris del Montmany a canvi de traspassar-ho a l'administració, Ajuntament i entitat municipalitzada de Valldoreix. En conseqüència, crec que l'Ajuntament havia fet un gran esforç per poder resoldre un problema que era un problema de Valldoreix. I quina és la resposta? Escolti'm, que al final sembla que els únics que estem guanyant en aquesta operació són l'Ajuntament de Sant Cugat. Quan hem resolt un problema en el Montmany, quan hem resolt el fet de que Valldoreix no li costi res, perquè el peatge que havien de pagar, que era 27 parcel·les edificables, ens les emportem en altres llocs del municipi. I aleshores tothom està enfadat, dic, però què estem fent aquí? Doncs fora de l'ordre del dia, retirat. I això és el que vàrem decidir en el seu moment. La senyora Conesa els explicarà la resta de la història, no només per justificar una decisió que va ser una decisió meva com a president del Consell d'Administració.
Gràcies, senyor alcalde. En tot cas, seguim amb el tema Montmany. Vostè, senyor Boix, ha dit que tenia 15 preguntes pendents. Només tenia una pregunta amb l'àrea de territori. Ah, 15 en general, d'acord. Una amb l'àrea de territori. Jo crec, la meva opinió és que se'ls ha anat informant del tema de Camp Montmany. Ara, si vostès doncs, no han considerat que la informació fos suficient, en aquest sentit m'excuso, perquè evidentment vostès han d'estar absolutament informats. A mi el que em sorprèn és que quan vostès traslladen la pregunta, que és legítima i que estan en el seu dret i que perfecte, ho respecto moltíssim que la facin amb una posició ja presa i a més més favorable a la propietat que a l'interès públic. El que no estic d'acord és que quan fan la pregunta qüestionin que no s'ha complert el conveni urbanístic, perquè no és cert. O sigui, el conveni urbanístic obligava a l'Ajuntament a tramitar una modificació de pla general i col·locar un sostre i, per tant, reclassificar en sòl urbà un sòl que en aquell moment era forestal. I això està fet i aprovat definitivament. En retard, és a dir, el conveni posava uns terminis i aquests terminis per la tramitació administrativa i urbanística s'han retrasat. Però, al final, el final concret del conveni és que l'administració obtenia 84 hectàrees repartides a 50% a MD, 50% a Ajuntament de Sant Cugat i a canvi l'administració pagava amb una requalificació que possibilitava l'existència de 27 parcel·les a la zona de Camp Montmany. Aquesta aprovació definitiva està feta i publicada. A partir d'aquí, permeti'm, jo crec que hi ha una, més que una inactivitat, un intent de la propietat de negociar unes possibilitats que són també legítimes, que és dir, la propietat considera que potser no és del tot adequada la localització d'aquestes parcel·les i per tant planteja traslladar aquest sostre a una altra banda i ofereix aquest sostre promusa. Quan esdevé aquest fet? Esdevé en el moment, recordin, que tots junts vam aprovar un avanç de planejament en què sí que traslladàvem el sostre públic, perquè tots vam acordar i vam considerar que el sostre d'habitatge de protecció, el sostre de protecció oficial, era més correcte col·locar-lo en una centralitat de Valldoreix que no a la zona del Montmany. Això ho vam veure tots claríssim. En el moment que nosaltres aprovem aquest abans de planejament possibilitant aquest trasllat d'edificació pública, del sostre públic, amb una centralitat, és quan la propietat diu, escolti, si traslladen la part pública, per què no es pot traslladar la part privada? I és quan es negocia si des de Promusa pot interessar aquest trasllat i l'adquisició d'aquest sostre. Bé, això s'està avaluant i no està clar que, bueno, que sigui operatiu del tot, perquè en primer lloc hem de determinar si realment aquests terrenys són o no són edificables, que en la meva opinió és que una gran part important efectivament són edificables perquè tenen unes pendents absolutament raonables en un municipi com el nostre que té l'orografia que té. Per tant, no estic parlant de pendents de més del 20%, que les podem qüestionar, sinó estic parlant d'uns terrenys dependents entre el 5% i el 10% o el 10% i com a molt 18%, que són terrenys aptes que poden admetre l'edificabilitat. Per tant, bé, doncs escolti, jo crec que això és un tema que l'hem d'avaluar molt seriosament, perquè aquest municipi no anem canviant el sostre de lloc perquè sí, sinó que el sostre de lloc el canviem quan hi ha un interès públic i per tant d'una manera raonada. Una cosa que vostè ha dit, que jo crec que és important, que li preocupa, no li preocupi, senyor Boix, el tranquil·litzo absolutament. Vostè diu que hi ha una valoració feta de 14 milions d'euros. No és que sigui una valoració, és que ho posa en el conveni. O sigui, el conveni que es va firmar i que per tant vam aprovar en aquest plenari posa que en cas que no s'aprovés definitivament la modificació de pla general, es valoraria, és a dir, per tant no es podria dur a terme l'execució d'aquest sostre i la perfecció del conveni, llavors operaria la clàusula de valoració d'aquests terrenys. Per tant, això no ens ha de preocupar. És a dir, l'Ajuntament ha complert amb la seva part, que és fer la requalificació i obtenir l'aprovació definitiva d'aquesta requalificació. Per tant, en aquest moment que estem avaluant, bueno, que si realment hi hagués algun punt dels terrenys que fossin d'impossible edificació, bueno, llavors avaluaríem quines són les sortides que tenim, però en aquest moment, bé, jo li haig de dir que hi ha una part molt important d'aquests terrenys que són, diguéssim, perfectament, que poden assumir perfectament l'edificació. Per tant, bé, evidentment, la nostra voluntat és que els terrenys passin a ser públics el més aviat possible, però són de cessió, com vostè sap, obligatòria i gratuïta, bé, i en aquest moment doncs estem intentant tancar aquesta doncs negociació i esperem doncs que bé, que acabi doncs bé, però sobretot sempre mirant doncs per l'interès públic. Sí, el tema del pla d'equipaments és una visió la que vostè té, no hi estic d'acord, a veure, el pla d'equipaments no, el pla d'equipaments és un document que és públic, està al web, està a informació pública, s'ha publicat a butlletins oficials i el que fem a través de la revista és utilitzar un sistema d'informació, no és publicitat, perdoni, vostè diu publicitat, però jo no estic d'acord que sigui publicitat, és un sistema d'informació com un altre. Per tant, bueno, jo entenc que vostès potser en altres llocs on governen utilitzen això per fer publicitat. No, nosaltres ho utilitzem per informar i és una informació objectiva que no només apareix a la revista Sant Cugat Avui, sinó que apareix al web municipal, que apareix a informació pública, que s'ha fet un pla de participació i que ha estat a l'abast de tothom. Per tant, em sap greu, però no puc estar d'acord amb la visió que vostè té. Al revés, com més informació, jo crec que som més transparents. Gràcies.
Senyor Boix, brevíssimament, sisplau.
Sí, bueno, més que res perquè, home, la seva intervenció, doncs, tan carinyosa amb mi com sempre, doncs entenc que la visió sobre la revista doncs és diferent. Jo crec que és objectiu que aquí no convida ningú a participar amb el termini d'exposició pública, però en tot cas vostès sabran el que fan. Però Home, jo lamento que vostès, o vostè, doncs, deixi anar allò que bueno, vostès no sé si estan defensant l'interès públic o l'interès privat, quan en tot cas segurament nosaltres ara defensem l'interès privat i vostès l'interès públic. No és la tradició, en tot cas, deu ser una cosa nova, però jo, i segurament vindrà donat de la manca d'informació que hem tingut amb aquest tema en l'últim any, però jo és que el que li he preguntat és per què no és públic, perquè si ja s'ha fet tota l'aprovació definitiva de la modificació del PGM, a què estem esperant? Quin negoci hem de fer amb aquest propietari? Si ja està fet, per què no passa a ser públic ja? De què depèn? És el que no entenc. Entremig hi ha hagut moviments estranys que són els que a nosaltres ens han fet pensar que, no sé, alguna cosa passa. Però és que jo el que vull saber és, si està fet tot ja, tot el planejament urbanístic, i està aprovat definitivament, per què no és ja un sòl públic, tal com diu el conveni? No ho entenem. O és que es va fer alguna cosa malament en el seu moment? Perquè vostè em parla de que hi ha unes parcel·les que potser no es poden construir. Com que no es poden construir? En el seu moment vam aprovar que es podia construir allà, que és que no estava garantit que es pogués construir allà. Doncs llavors, a què esperem a que sigui propietat pública aquest equipament? I això em sembla que és parlar buscant l'interès general, com hem fet històricament i com seguirem fent tota la vida.
Gràcies, senyora Conesa, molt breument, sisplau.
Senyor Boix, defensem l'interès públic. Els terrenys són edificables. És cert que hi ha unes pendents, en alguns casos, en molt poques parcel·les, unes pendents considerables, però bé, jo crec que és una qüestió doncs, que es pot resoldre. S'ha de fer s'ha d'elevar a escriptura pública, és a dir, el document que falta és el document d'escriptura pública, i aquest document d'escriptura pública hi ha d'haver la voluntat de la propietat signar-lo. I per tant, mentre no tinguem la voluntat de la propietat per signar-lo, doncs tenim doncs, un problema que hem de resoldre, que no hem estat capaços de resoldre fins a aquest moment, però confiem que el resoldrem molt aviat. Gràcies.
No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Molt bé, gràcies. Emprenem la sessió amb el torn d'intervencions del públic. Demano als membres del públic que ens acompanyen si hi ha algú que vulgui fer ús de la paraula. La senyora Torrijos i la senyora Quadres. Senyora Torrijos, té la paraula.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta viene a completar la que se había hecho antes sobre la Rambla del Baixador. Es la zona conflictiva, es la que va entre las dos últimas rotondas, teniendo en cuenta que la última es la Plaza dels Tins, que es cuando termina la línea 1. Es una línea recta, viene de un cambio de rasante en la anterior rotonda. Hay señales horizontales, tacos, 40 varias veces, paso de peatones. Al final, al llegar a la Plaza dels Pins, ceda el paso en el suelo y vertical ceda el paso. Como los coches particulares, camiones, a veces dobles de cuerpo, de gran tonelaje, ven línea recta, salen de cambio de rasante, van a toda velocidad, una velocidad excesiva. Se ha producido algunos pequeños percances. El autobús también es un autobús que recoge personas de tercera edad que van hacia el centro de San Cugat y a veces es conflictivo el movimiento que tienen esos autobuses. Los que vienen de las autopistas por la calle de Entroncament llegan a la Plaza dels Pins y se encuentran que tienen que rodear un cuarto de esfera para encontrarse con el carril que va hacia afuera, ¿no?
Entonces se encuentran los dos carriles de una manera conflictiva. El rechinar de los neumáticos es constante. Hay vecinos que se quejan de que tienen miedo de que un día aparezca un coche dentro del jardín, en esa zona de la rotonda. Se ha comunicado a los Mossos de Escuadra, porque suelen posicionarse en aquella zona para controles, por si ellos tenían la posibilidad de comunicarlo. Se ha preguntado varias veces y no ha habido respuesta, y entonces valdría la pena, porque es una zona que personas mayores pasean perros, es difícil.
Gràcies, senyora Torrijos. Senyora Subirà, vol respondre?
Sí, ara m'ha quedat perfectament clar, segur que en altres vegades que ho havia la senyora Rodríguez també, ho mirarem ara mateix, bueno, ara mateix no, però els propers dies, i mirarem de que es resolgui, gràcies.
Gràcies, senyora Quadras, té la paraula.
Hola, bona nit. És un tema que el deixo pel mes que ve, però l'avanço. És respecte a les treballadores socials, assistentes socials, que jo sé que aquí a Sant Cugat no discuteixo, que verdaderament és veritat que es preocupa molt de la gent molt gran. Però sí que avui mateix hi he anat, i dos o tres cops he anat a uns judicis, a un defensor judicial que no defensava res, però que m'he quedat, he pensat, els que estem sols o no tenim fills solters, hi ha una cosa tan horrible que jo només demano, i ho deixo pel mes que ve, que les treballadores socials i assistentes socials es qualifiquin millor quan van a un judici, perquè jo crec que els hi falta o coneixements jurídics o coses. O sigui que van bé per cuidar-se dels avis, però ho deixo pel mes que ve, però llenço la pregunta perquè no cregui que és una opinió meva. Hasta volen fer una associació respecte a això, però jo prefereixo més deixar-ho pel mes que ve i que preparem bé les nostres assistentes socials com van els judicis. Bueno, ara passo a la segona cosa que no té res a veure. Val. Ja l'any passat ho volia dir-ho, però vaig deixar els prèmits de, que això és pel senyor Puigneró de Sant Cugat, que jo no poso en dubte que hi ha moltíssima gent que s'ho mereix i que això sí. Però jo m'agradaria saber quin control hi ha quan, no vull dir noms, però fa uns anys hi havia com repeticions. Per exemple, ara no vull dir noms, és igual, la mateixa persona proposa 30 o 40 vegades i sempre el mateix. Quin control hi ha respecte a això? Per exemple, si anem a votar, no podem votar gaires vegades, votem un cop i prou, no? Estem controlats. Això, el control. I després, jo, de veritat, que ja ho sap el senyor alcalde, que sempre diu que jo parlo per mi mateixa. A mi ningú em fa dir coses. Això sempre ho diu. I no m'ho ha dit pas ell. Però a mi m'ha semblat totalment injust que una persona immigrada que venia de Teruel i que als anys 50 i pico se'n va anar al Casal de la Floresta, recollia els joves i feia l'agrupació teatral de la Floresta que la va fundar ell. És una persona que no ha demanat mai subvenció. Sempre s'ha tret els diners de la butxaca. No tan sols va fundar això, sinó que va fundar l'Olímpic. Però em va semblar injust el donar aquest premi a una persona que era el més antic com a director amateur i que li donessin el premi. Bueno, ja no vull dir qui li van donar, que ens enviava la Guàrdia Civil, era Força Nova, però això és el de menys. Jo crec que està arrepentida d'això. Però era una cosa espantosa, perquè a mi m'ha fet vergonya que una persona fa 49 anys que fa de director de teatre amateur i tal, jo em fa 6 mesos i recullo un premi. O sigui, jo només demano per l'any que ve que es vigili aquestes coses, perquè si no és una injustícia que ho ha dit molta gent. El que passa és que jo dono la cara, això no està bé. I després l'Olímpic, bueno, ja no ha estat premiat, però jo proposaria, si és possible, que aquesta persona, que és un exemple de les persones que venen de fora de Catalunya i que tothom se l'estima, és que si pogués ser aquest municipi el fessin fill adoptiu de la ciutat, per exemple. Perquè és que, sap per què no el coneixen? Perquè és important. La gent important no el coneix quasi ningú. I de veritat, pensi-ho, però vigilem més. Que això no vol dir que els premis que donen, que són festes molt maques, això no ho discuteixo, que moltíssima gent s'ho mereix molt, això és veritat. Però vigilem-ho més. I res més.
Gràcies, senyora Quadres. Senyora Fortuny, si vol respondre la primera pregunta.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyora Quadres, tot i que vostè manifestava que volia fer la pregunta en el proper ple, jo em veig en disposició, si li sembla, de contestar-li ara. Pel que fa a la formació jurídica de les treballadores socials, comentar-li que sobretot les treballadores socials estan formades amb allò que és la seva tasca, que és la tasca d'atenció a les persones. Però com vostè bé comentava, de vegades aquestes treballadores socials han d'assistir a procediments judicials i en aquest cas elles, tot i no ser advocades, doncs reben el suport de l'advocat de la casa que dintre de les seves tasques doncs, té encomanada aquesta, que és la supervisió, l'assessorament i l'acompanyament d'aquestes treballadores socials en tots aquests procediments. Moltes gràcies.
Gràcies, i senyor Puigneró té la paraula.
Sí, senyora Quadras, a veure, jo crec que els premis Ciutat de Sant Cugat se'ls mereix molta gent. Els 15 finalistes que van ser doncs a la final, diguéssim, doncs s'ho mereixien. Les 15 candidatures eren candidatures molt, molt interessants en molts aspectes. Però al final, com passa en tota la vida, només poden guanyar 5 i hi ha un jurat que vota secretament doncs quines han de ser les 5 candidatures guanyadores, i ho fan doncs suposo amb un criteri encertat i amb un criteri propi i valorant tots aquells elements que es poden valorar d'una candidatura, entre ells també doncs el suport popular que ha rebut aquella proposta. Això per una banda. I pel que fa al tema de les votacions que vostè comenta, a veure, aquests premis sempre els hem entès o hem intentat entendre'ls com uns premis que el que volem és que incitin a la participació i per tant que la gent no només pugui proposar candidatures i fer propostes, sinó que hi pugui donar suport. I per tant a les bases el que no regulen, el que permeten les bases, de fet, perquè no queda allò explícitament constatat, però sí que permeten que la gent pugui votar més d'una candidatura. O sigui que si hi ha 3 candidatures que doncs, et fan gràcia, doncs tu puguis donar el teu suport a totes 3, o a totes 15, o a totes 58, com n'hi van haver doncs, al final. Per tant, entenem que aquest és un procés de participació que intenta doncs, que tothom hi pugui donar suport, i el que fa la comissió de propostes, evidentment sí que és una mica mirar doncs, que no hi hagin vots duplicats a una mateixa candidatura per part de dues persones, per part d'una mateixa persona, però el que no té en compte és doncs, vots de mateixes persones a diferents candidatures. Que així és, i segurament doncs, hi deu haver molta gent que segurament cada any té debilitats per més d'una candidatura com és el cas, o el meu cas mateix, o d'altres casos.
Gràcies, s'aixeca la sessió, molt bona nit a tothom.